Són les 11. El 22 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una última hora del dia en què parlarem amb artistes i d'artistes d'estils diferents, de generacions diferents, però que saben el que és triomfar tant aquí com en altres països. Demà comença una nova edició de l'Inèdit, el festival que casa música i cinema. La pel·lícula escollida per a la gala inaugural és La joia, de Bad Gyal. De seguida entrevistarem el director del film, David Camarero. I també conversarem amb un actor que vam conèixer al primer serial que es va fer a TV3, a La Granja.
És que sóc el nebot del senyor Soteres, saps?
Ah, no en sabia res.
Vinc a viure amb ell. Sí, dona, aquest any començo a estudiar aquí a Barcelona, a l'Escola Industrial. I això de tenir un oncle em va la mar de bé.
Ai, passaràs tot el curs?
Sí, i de pas li alegraré una mica.
Després va protagonitzar una batalla mítica amb Javier Bardem a cops de pernil, a Jamón Jamón.
¡Te voy a matar!
No sigas, tío, no sigas que te mato.
¡Te voy a matar!
I d'aquí cap a Hollywood, Jordi Mollà, però no ha volgut limitar la seva creativitat a l'actuació. Pinta, dibuixa, fa música i escriu. Ara publica un llibret que ha titulat Tu. En parlarem amb ell aquí al Catalunya Nit. I com sempre, tenim un o una oient misteriosa escoltant-nos. És una persona molt vinculada a la Terra que fa uns mesos apareixia constantment als programes informatius. Al final del Catalunya Nit parlarem amb ella del que vulgui. Segur que té moltes coses a dir-nos, com sempre. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I intentem de manera concentrada saber què és el més important que ha passat o que està passant a aquesta hora amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Junts desbloqueja la discussió d'una nova proposta per regular els lloguers de temporada al Congrés dels Diputats un mes després d'haver-la tombat.
Ha passat aquest vespre, unes hores després que Esquerra hagi registrat una nova proposició de llei amb algunes modificacions que permeten als de Puigdemont obrir la porta a la tramitació. Tot i que això no vol dir que l'acabin aprovant. Junts creu que els canvis introduïts respecten les competències de la Generalitat, però la diputada Marta Madrenas deixa clar que no estan d'acord amb el model.
Per tant, nosaltres sempre hem pensat que els parlaments són per parlar i, per tant, doncs, iniciarem les converses. Únicament és aquest el compromís. Nosaltres sempre estem disposats a parlar i a negociar tot el que faci falta, independentment de que seguirem defensant els nostres models en tots els àmbits, també en el d'habitatge.
Una de les modificacions introduïdes preveu que els lloguers de temporada puguin ser de fins a 9 mesos, com els cursos acadèmics, i no pas de 6, com deia el text anterior.
Tot això, Sergi, la vigília d'una compareixença al Congrés de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després que el president Pedro Sánchez hagi celebrat una macroreunió amb el sector.
Sí, trobada una promesa, més regulació per solucionar la crisi de l'habitatge. A la ministra Rodríguez li plouen les crítiques de tot arreu, des del seu soci de govern Sumar, que l'acusa d'inacció, a les protestes al carrer. De fet, a València hi ha una acampada pacífica en marxa des de dissabte. Mentrestant, el govern de la Generalitat ha aprovat el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge amb l'objectiu d'assolir en dues dècades el 15% d'habitatge assequible. Aquesta mateixa tarda més hi ha hagut una primera reunió de la Conselleria de Territori amb la Sareb, conegut com el Banc Dolent, per analitzar quants solars i pisos podrien posar a disposició de la Generalitat per fer habitatge social.
I un altre titular del dia. L'economia espanyola liderarà aquest any el creixement dels països més avançats.
Aquest és el pronòstic del Fons Monetari Internacional, que ha elevat en 5 dècimes l'increment del PIB fins al 2,9%. És una dècima més que el creixement que es pronostica pels Estats Units. I la previsió està a 2 punts per sobre del creixement previst per la zona euro, que és del 0,8%. L'FMI parla d'una tendència general que mostra debilitat en els països de més component industrial i que beneficia els que depenen dels serveis. El Fons, però, preveu que la taxa d'atur segueixi doblant la mitjana europea a Espanya i que els preus creixin més que els dels altres països.
El president de la Generalitat respon als atacs d'Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta madrilenya ha explicat per què no anirà a la reunió amb Pedro Sánchez a la Moncloa i ha assenyalat al govern català. Mentrestant, en un acte a Madrid, Salvador Illa ha advertit que cap president autonòmic representa més Espanya que la resta i ha volgut reivindicar l'actitud de col·laboració davant de la confrontació. Els escoltem a tots dos.
Cada uno de los consejeros de Illa cobra más que un presidente autonómico. Tienen consejos y tienen organismos institucionales por miles de millones de euros de todos los españoles, a costa del sacrificio del ganadero de Murcia y del extremeño que tiene su pequeña empresa en una tienduca.
Ningún presidente ni ninguna presidenta de comunidad autónoma representa más a España que los demás. De España y representando una parte de España también habla Cataluña.
Detingut un agent dels Mossos d'Esquadra per presumpta extorsió a un home arrestat.
Segons ha avançat el diari El País, el policia hauria demanat 50.000 euros a un home investigat per agressió sexual a canvi de retirar-li la denúncia. Aquest home el van detenir ahir a la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat, on treballa la gent implicat en el cas. Va ser l'advocat del presumpte extorquit el que va denunciar el cas davant la divisió d'afers interns que ha arrestat la gent.
Ens queda temps encara per una última notícia. Si pot ser d'aquelles positives...
Positives i de la meva ciutat, perquè Lleida tornarà a tenir un multicinema de gran format dintre de la capital del Segrià, després d'anys sense aquest servei a la ciutat. Van tancar els cinemes Laura en el barri de Catpont i a la capital del Segrià van quedar només els cinemes Screambox, en un format, Manel, més reduït, però que estan fent una feina destacadíssima. Doncs bé, avui hem sabut que l'empresa gironina Ocine obrirà 10 sales que ocuparan l'espai dels antics Laura. Anem a Lleida. De Júlia Albacar.
La ciutat només compta actualment amb l'Screambox, una proposta de sales de petit format i estrenes independents. Per tant, els nous Ocine tindran un tipus d'oferta que ara falta. Jordi Gustís, president del grup gironí.
El tipus de programació que farem és una programació comercial, que precisament ara no s'està fent res d'això aquí a la ciutat de Lleida, perquè és una mancança que hi ha.
I destaca que sigui al centre de la ciutat.
Obrir un cine és una molt bona notícia. Obrir un cine, a més, al centre de la ciutat encara ho és més.
A més, el multicine serà el primer del grup totalment premium, amb 10 sales amb butaques reclinables i més espai. Per això, l'aforament actual del complex es redueix a la meitat. Una de les novetats més vistoses serà una sala pensada per a xiquets amb un tobogan gegant. Amb la reobertura del cinema, per on es preveu que passin fins a 250.000 espectadors anuals, s'espera també revitalitzar la zona després que la majoria de locals de restauració tanquessin poc temps després que els antics cinemes.
Doncs, a banda d'aquest cinema més independent, de 0 a 10, no està malament. Felicitats.
Està bé, perquè fins ara, fins al moment, per veure una pel·lícula d'èxit de Hollywood i en gran format, hem d'anar al Picat. Cap problema per anar al Picat, eh? Benvolguts veïns al Picat, ens encanta el Picat, però tenim més ofertes.
Això mateix, que hi hagi tria.
Visca el Picat.
Exacte. Felicitats a tots.
Que vagi bé.
Fins ara. I avui, ara és moment del David Ubac amb l'actualitat esportiva. Bona nit, David.
Bona nit.
Avui molt carregada, eh? Comencem pel Girona, que després de 3 jornades ja ho pot dir. Partit històric, no?
Sí, primers punts del Girona a la Champions i, a més, amb victòria. No només un empat, sinó ha guanyat el Girona l'Slaven de Bratislava, un altre equip que, com els gironins, encara no havia puntuat a la Champions aquesta temporada. En el cas de Girona, són els primers punts europeus de la seva història. 2-0 final contra el conjunt eslovac, amb gols en la primera meitat en llindar de descans, que ha marcat primer Miguel al minut 42, aprofitant una bona jugada personal de Danjuma per la banda esquerra, i a la represa Juanpe, de falta directa. Feia 4 anys que el Girona no marcava un gol de falta directa. Ha establert al minut 73 el 2-0, que hem destacat abans, mentre el partit era en joc aquí al Catalunya a nit, i fins i tot el Girona hauria pogut marcar el tercer, però Estuani ha fallat un penal, o més ben dit, el porter de l'Slovan de Bratislava li ha encertat la intenció i l'ha aturat. Era un penal ben executat, ben llançat per Estuani, que ha aturat el porter eslovac, però això no ha impedit aquest triomf del Girona important. I el segon golejador, el defensa Juanpe, que no és dels més habituals en els esquemes de Mitchell, que avui tenia fins a 9 baixes per lesió, doncs ha valorat a cop calent aquest triomf als micròfons de Movistar.
Otro sueño más cumplido, ¿no? Bueno, lo vemos hablando desde la temporada pasada, que conseguimos la clasificación a la Champions, que todos estos partidos los veíamos siempre por la tele, lo veíamos bastante lejos, ¿no? Porque veíamos que era la pura élite. Y la verdad que muy feliz, muy feliz. Cuando he marcado el gol, he mirado no sé cuántas veces el marcador a ver si era realidad, y bueno, se me ha pasado toda la carrera futbolística por la cabeza, ¿no? En un momento.
El Girona, que la classificació, si la mirem ara, és provisional perquè falten els partits de demà, dormiria en zona de play-off. És 20è, del 9è al 24è, jugaria en un play-off de 16ens de final amb aquests primers 3 punts. A veure com queda la classificació definitiva després de la tercera jornada de demà. L'altre partit amb molt d'interès era el Madrid-Borussia Dortmund, perquè era la reedició de la final de la temporada passada. I bé, la història repeteix i repeteix i repeteix. 0-2 perdia el Madrid al descans contra els alemanys, però en la represa 5 gols del Madrid, han acabat amb un 5-2, sí, i triplet de Vinícius en aquesta remuntada contra un Borussia que s'ha anat diluint, sobretot arran de l'empat i quan el Madrid s'ha posat per davant. De la resta de marcadors, te'n destaco un, l'Aston Villa 2, Bologna 0, perquè els anglesos, l'Aston Villa és l'únic equip que de moment ha sumat els 9 punts fins ara possibles a la Champions i són els líders. Altres equips demà, com el Liverpool, etc., ho poden encara aconseguir igual aquesta xifra.
Molt bé, demà serà també el torn del Barça, que té un dels partits a priori més complicats de la seva lligueta.
Sí, un Barça que també haurà de rebre el Borussia Dortmund d'aquí unes jornades. Demà serà un altre alemany, el Bayern, qui passarà per l'estadi olímpic Lluís Companys. Primera de les dues proves de foc d'aquesta setmana. Hi haurà dissabte el clàssic al Bernabéu contra el Madrid a la Lliga. Però demà tindrem un Barça-Bayern i sense Eric García, encara amb molèsties musculars a l'adductor de la cama dreta. Es dona el cas que Hansi Flick, el tècnic del Barça, va dirigir el Bayern en aquell 8-2 de no bon grat record per a l'afició blaugrana a la Champions de l'any de la pandèmia. Un Flick, però, que dona màxima importància a tots els partits, no només aquest contra el Bayern, ni que aposta per mirar endavant i no enrere.
Poden passar moltíssimes coses durant el partit, coses que no podem preveure, però jugarem positivament, i és important jugar positivament contra el Bayern, i tota la resta no m'interessa. Tots els partits són importants.
I tenim competicions europees, però en aquest cas no de futbol, eh?
No, un parell de marcadors d'aquest vespre. En handbol, victòria del Granollers 36-27 contra el Silkeborg danès a la Lliga Europea d'handbol, és la segona competició continental. I a l'Eurocopa de bàsquet, també segona competició europea de bàsquet, el Joventut ha perdut. En canvi, a la pista del Besiktas, 82-76, i ara queda amb dues victòries, tres derrotes.
Molt bé, David, doncs demà a aquesta hora ens expliques com li ha anat al Barça.
I tant, tant de bo que sigui amb victòria com el Girona avui, i tinguem dos catalans amb victòria en aquesta jornada.
A veure si va bé. Fins ara.
Fins ara. Yeah. Bad girl.
Brillo en lo oscuro, huele a bacara fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo, como me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma lo
que... Si us preguntés què preferiu, cine o música, complicat decidir, a mi em costaria molt decidir, però hi ha un festival que això ho arregla, cine i música, és l'inèdit que comença demà el festival de documentals musicals que es fa a Barcelona, i a la sessió inaugural la protagonitzarà la joia Bad Gyal, un documental dirigit per David Camarero. David, benvingut. Com van els nervis? Perquè demà estrena, i a més estrena de la teva estrena com a director.
Avui ja m'he sentit una miqueta.
Sí?
Fins avui estava tot controlat, però avui ja hi ha una miqueta.
Bé, esperem que vagi molt bé. D'entrada, explica'ns una mica el plantejament del documental, que el que veiem és com Bad Gyal està en un procés de l'espera del seu primer disc, que s'allarga més del que estava previst i tu estàs allà seguint-la a tot arreu.
Doncs això, el documental és un seguiment dels últims 3 anys de l'Alba, quan ella planteja fer aquest primer disc, la Joia, fins a que el disc surt i com això, tot aquest procés canvia l'Alba i li va passant factura i després com és una altra persona.
Clar. 3 anys vas estar seguint-la?
3 anys, pràcticament, sí.
Déu-n'hi-do. Es veu en la pel·lícula, en el teu documental, com treballa ella amb el seu nucli més dur, és a dir, amb les persones que millor l'assessoren, que sempre l'acompanyen, que són com, diguéssim, personatges secundaris. Quina mena de pacte tenies tu amb l'Alba Farelo? Recordem que és la cantant de catalana que es fa dir Bad Girl, per si algú no ho sap, de Vilassar de Mar. Quin pacte tenies tu amb ella perquè has estat a tot arreu?
Doncs amb l'Alba tenia carta blanca des del primer moment. Ella en aquests 3 anys en cap moment m'ha dit... no graves, això no vull, mai s'ha fet el que vaig voler i el muntatge també, o sigui, del primer tall de la pel·li que va veure, el que n'hi ha finalment, està pràcticament tot.
Li vas ensenyar el resultat abans de dir què podies ensenyar, què no, o què?
Jo vaig fer una proposta de màxims de la pel·lícula que a mi més m'agradava i que pensava que tenia que ser i pensant pues, que, bueno, que ja al final tenia veu i vot, perquè al final era l'artista i era una pel·li sobre ella. I va ser com pràcticament tot va passar al tall.
I com surt la proposta de fer aquest documental? És a dir, tu posa bé ella o ets tu que li dius què et sembla si fem això?
Vaig ser jo. Ella ja ho vam fer com un petit minidocumental fa molts anys quan ella va fer el final de gira del seu show anterior, del Sound System, i jo vaig pensar que això es podia estirar i que donava per a més i que n'hi havia molta part de l'Alba que el públic no coneixia i que era molt guai. Llavors, quan ella va plantejar la idea del disc, vaig dir, vale, ara, podem seguir a l'Alba, com treu aquest disc, com prepara el seu primer àlbum, i era com l'excusa perfecta. Clar, el que no sabíem és tot el que anava a passar i com això s'anava endarrerint pràcticament 2 anys.
Clar. Se la veu al documental molt treballadora i molt exigent a la vegada amb les idees clares.
Ho és. L'Alba, jo sempre dic que una de les coses que més m'agrada d'ella és com lo treballadora i lo perfeccionista que és i no només lo que és ella, sinó com aconseguís que això empapi el seu equip i que estigui tot el món amb el mateix fill, amb la mateixa dedicació.
L'has acompanyat a Las Vegas, a Miami, a Barcelona, evidentment, a París, Milán... Déu-n'hi-do el ritme que es veu allà.
És intens. O sigui, jo pensava sempre, dic, si jo que només vas amb una càmera seguint-la estic ja destrossat i fart d'aquest ritme, com té que estar ella?
Clar, Déu-n'hi-do. Per la gent que no conegui bé el fenomen Bad Girl, tu que has passat per aquests llocs i que es veuen col·laboracions amb Mike Towers i amb molta gent important de la indústria musical, què és el que està aconseguint o què ha aconseguit Bad Girl? Quina mena de fenomen hi ha més enllà de Catalunya i d'Espanya?
Jo crec que fora de Catalunya i fora d'Espanya crec que ella té una cosa molt, molt guai i molt atractiva per a sobretot el públic llatinoamericà i americà, que és com que té un background una miqueta diferent al que tenen la majoria d'artistes. Ella ves molt de la música jamaicana, també de tota la música del hip-hop, de l'R&B dels 2000, i això li fa estar amb els mateixos estils i els mateixos puestos que altres artistes, però una visió com una miqueta distinta. I aquesta frescura que té, a part que per a mi, que és com que escriu molt guai, jo crec que és el que li agrada tant a la gent fora.
Aquesta cançó que escoltàvem, per exemple, al principi, Chulo, a Spotify ara mateix 364 milions d'escoltes. És un fenomen.
És un fenomen, sí.
Vull dir, aquí, per exemple, artistes sortits de Catalunya, no sé si després de Rosalía hi ha algú que pugui tenir aquesta quantitat d'escoltes a Spotify. No m'atreveixo a dir-ho, però no n'hi deu haver gaires.
Jo crec que no. Crec que no i crec que a mi el que m'agrada molt del fenomen de l'Alba és com... Jo que l'he seguit molt des del principi, que veus com la progressió des de Pai, des de Fiebre i des dels primers temes fins ara, i com és com un, com moltes coses de la idea original del projecte que es mantenen fins ara, que crec que és lo guai també per a cada cop anar sumant com més fanbase.
Aquest seguiment intensiu que has fet tu, has optat a l'hora de mostrar la pel·lícula per la via més complicada, que jo, crec jo, i m'explico. Hauries tingut l'opció de posar una veu en off, que anés completant o que t'ajudés a passar d'una escena a l'altra, o bé fer entrevistes amb ella i que fos ella la que anés explicant situacions. En canvi, tu el que has fet és un seguiment molt intensiu i que les escenes s'expliquin per si soles. Això vol dir gravar moltíssim, suposo.
Moltíssim, sí, sí, moltíssim. N'hi ha com 24 teres de material rodats. Per a mi era una cosa com molt important, de si jo havia aconseguit com un apropament a l'Alba i estar dintre del seu equip i ser un més de l'equip, per a mi era molt important mantindre ese punt de vista tota la pel·lícula, que el públic es sentís com un més de l'equip. I les entrevistes, pensa que són un recurs molt bo, em jugaven molt en contra per això, perquè si tu estàs veient una cosa sent un membre de l'equip i estàs allà dintre, no té ningú que després senta't a una cadira a explicar-te el que acabes de veure les imatges, i l'actuació dels personatges ja parla per si mateix.
Clar, suposo que això ho has de fer amb un equip relativament discret per no trencar molt també, no?
L'equip era jo només. Va ser una decisió, o sigui, al principi quan vam arrencar el projecte sí que vam fer algunes proves d'algunes jornades de rodatge amb un equip una miqueta més de documental clàssic. Dues càmeres, sonidista i una persona de producció. Però què passava? Que això el limitava molt per a tindre aquesta intimitat. Jo crec que a la pel·lina hi ha molts moments que es veu d'habitacions d'hotel, taxis, furgonetes, que, clar, si som quatre persones ja no podem anar, perquè l'Alba té que estar amb el seu equip. Si vaig només sol, sí que puc estar allà davant amb ella.
Clar. Ara que deies taxis, furgonetes, hotels, és veritat que hi ha molta escena així que en teoria és íntima, reservada per moments. Hi ha moments de felicitat, moments de com d'espera, aquest compàs d'espera mentre surt o no el disc, i després algun moment de nervis. Diria que la situació de crisi més forta que es veu al documental, i no vull fer grans spoilers, però és un moment en què l'Alba diu on estan els meus porros, i es pensa que qui hagi netejat l'habitació de l'hotel els hi ha tirat, no? Allà es va posar realment nerviosa.
Sí, sí, va ser un dels moments com més crític, però també jo crec que és molt guai la generositat i la honestitat de l'Alba de dir això es queda a la pel·li. O sigui, jo estic completament boig a haver perdut els porros, però sí, això la gent no té que veure, també té que... Ella ara està en una altra fase, ho ha explicat molts cops amb el tema porros, però és guai que un artista tingui com la honestitat de dir no, ei, això era aixina, jo vull mostrar.
Ah, hi havia algun moment que ella et digués fins aquí? David, para una mica.
Jo crec que en 3 anys recordo només 2 moments que ella m'ha dit no graves, i mai ha sigut per ella, sinó ha sigut per anar a una altra persona. Hòstia, no m'ha avisat que anem amb les càmeres, o igual ara aquesta persona pot estar incòmoda si estàs ahí gravant. I són els únics moments que m'ha dit per part d'ella, no, cap moment. Bueno, el que se veu, no vull fer spoilers també, però sí que hi ha una al final de la pel·li que sí que diu para.
És veritat que ella ho diu en un moment. Una de les coses que crec que pot servir aquest documental és també per, de manera secundària, conèixer una mica millor com treballa la indústria discogràfica avui en dia, que igual no ens ho imaginem tan així. Hi ha diversos elements, per exemple, d'un artista que no pot publicar el disc simplement perquè està esperant una pista, que és una col·laboració d'algú, i que no arriba, no?
Totalment. O això, contractes, al final crec que quan estàs a primera lliga de la indústria musical, com està l'Alba, tot es fa molt gran, i que tot sigui molt gran implica que els processos també són cada cop més llargs. O sigui, si tu estàs fent una col·laboració amb un artista més, n'hi ha un productor, cada cop té el seu equip d'editorial, de publishing, de management, clar, això implica cadascú un abogat, una persona revisant contractes. És normal que tot es vagi enrederint, clar. En aquest cas ha hagut molt mala sort i ha passat de tot, però entenc que, bueno, que és una cosa que és normal amb els processos grans.
També es veu que, malgrat que ella, com deies, se la veu una noia molt decidida, amb les idees molt clares, també confia molt en un nucli reduït de persones.
Totalment, jo crec que és el que permet també que l'Alba Porta, que és un ritme frenètic de vida, que ja té un nucli i una red de suport que és increïble, que jo me'ls estimo un munt, jo estic enamorat de tot l'equip d'aquests anys, vamos, m'aniria al fi del món amb ells, són molt guais, i crec que això és el que permeteix que quan treballar al 100% i després que quan pares tindre com una red afectiva molt propera.
Tu formes part ja de l'equip d'alguna manera o ha sigut ben bé el procés de fer aquest documental?
Jo formo part, a part de com el documental, jo he estat fent la realització de la gira. O sigui, he estat portant tot el tema de les càmeres i les pantalles dels shows del 24 Karat Tour d'aquest últim any.
O sigui que un cop va sortir el disc, aquí és on més o menys acaba el documental, podríem dir, si fem una evolució cronològica, has seguit treballant amb ella, després amb la gira, i has vist el producte d'aquest disc, també.
Sí, 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 això ha sigut molt guai. O sigui, a veure, va haver un moment d'una miqueta de solape, d'estar preparant la gira, acabant de sortir el disc, que era com si que no em donava la vida, perquè tenia que estar com a les dues bandes, però després és molt guai. O sigui, un disc pel que l'Alba i tot l'equip ha patit tant, veure'l després a un Palau Sant Jordi, a un Within, com la gent canta i balla i ho dona tot, és superguai.
Ja m'has dit que li anaves ensenyant les coses a l'Alba. No sé si et vas esperar al final a que estigués acabat o ja li anaves mica en mica mostrant, i què et va dir al final quan va veure el producte acabat, el teu documental?
Jo crec que vaig ensenyar poquetes coses en el procés, perquè tampoc tenia com una cosa tan sòlida, tan estructurada com per mostrar. Jo sí que recordo que va ser molt guai el dia que li vaig ensenyar com una primera versió del tràiler, que va ser just el dia que va treure el disc. Dic, vale, ja tenemos el disco, vamos a por la peli. I li vaig ensenyar, em va agradar molt, perquè va dir, me siento muy yo, estoy muy tranquila. I a partir d'allà va ser com, vale, pues ja tirem.
Què has après tu de l'Alba fent aquest documental?
Moltíssimes coses. Jo crec que el que et deia abans, com aquesta ètica de treball que té tan forta, que això és superguai, i també la paciència. O sigui, tindré com aquesta calma de quan vienen mal dades, de saber esperar i aguantar i luchar per lo que quieres.
Clar, aquesta espera del disc, que les fa eterna a tot l'equip, potser l'ha fet créixer també com a artista, perquè és com els jugadors, per exemple, que tenen una lesió en un partit esportiu i t'has d'esperar el moment adequat per tornar a sortir i jugar fort, no?
Clar, és que n'hi havia una part com molt contradictòria d'això, que arriba a un punt que part de l'enrariment del disc és el creixement de la pròpia Alba, que és, ostres, és que ara mateix tens un creixement orgànic, estàs fent, o sigui, en Chulo, per exemple, és un exemple molt, molt guai. Estàs acabat de fer un tema que ho està petant amb la Jon Mico i amb la Toquisa. No pots treure el disc, tens que esperar a que la ola baje un poquito para entonces poder sacarlo. Clar, és molt frustrant, és com, o sigui, que de tan bé que et va no pots fer el que realment vols, que és treure el disc.
Diries que el documental és per a fans de Bad Gyal o que a qualsevol persona li podria agradar?
Jo crec que li pot agradar a qualsevol persona. Al final és una història d'una persona que està lluitant per fer el que més vol, que en aquest cas és treure música, i això crec que és una història molt humana en la que qualsevol pot empatitzar molt bé. A més, crec que si no ets fan, inclús si ets dels que no t'agrada Bad Gyal, pots entendre molt bé una part del personatge, però també de la persona. I crec que això és molt guai. I, bueno, i per als fans, clar, és un regal increïble com amb un artista que ha sigut sempre tan hermètica com l'Alba, aquest nivell de proximitat que n'hi ha.
Ara que s'acosta la teva primera estrena de documental, tu fins ara havies fet coses més curtes, diríem, no? Videoclip, publicitat. No sé si això t'obre un horitzó ara diferent o com planteges el teu futur com a director, també.
M'agradaria, jo crec que en el procés de fer la primera pel·li s'aprèn moltíssim, i ara el que tinc són ganes de poder ficar-lo ja en pràctica en la segona, i també d'explorar-ho dintre del format llarg altres àmbits, com sobretot la ficció.
O sigui que no vols quedar catalogat només com a documental i de música, sinó que t'obres a altres formats.
M'encantaria. O sigui, m'obre altres formats, però si me tens que dir ara que tinc estat tota la vida fent documental de música, que és una cosa que m'encanta, t'ho firmo ja, també.
Sí, no estaria malament, no? De moment, demà estrena l'inèdit. He vist que per la sessió inaugural no queden entrades, però hi ha opció de veure-la, eh?
Sí, a part de la sessió inaugural, n'hi ha, el, no recordarà quants, però n'hi ha més passes de l'inèdit, i després, a partir del dijous, estarà a tot Espanya, a sales de cinema, crec que són més de 200 cinemes durant una setmana.
Déu-n'hi-do, eh? És una bona estrena. Sí, veig que a l'inèdit, recordem que es fa el Movie Aribau a Barcelona i que hi haurà sessions tant el 30 d'octubre com el 31, com l'1 de novembre, el 3 de novembre, és a dir, que si entreu a la pàgina web de l'inèdit trobareu la informació sobre aquesta pel·lícula i sobre tota la programació, perquè recordem que el que hi ha demà és la gala inaugural amb aquest La Joia Bad Girl. No sé si els pares de l'Alba Farelo, que aquí és molt conegut el pare, l'actor, que surt en un moment també, no diré en quin, si ja l'han vist i t'han dit alguna cosa o no, o s'esperen a l'estrena.
No ho sé, pues no ho sé si ho han vist. O sea, fa poc temps vam parlar amb l'Eva per una altra cosa, amb la seva mare, i no recordo si ens va dir si ho havia vist ja o no. Tinc curiositat de veure què els fareix.
Molt bé, l'Alba hi serà demà a l'estrena?
Sí. Sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Nosaltres també, un equip del programa hi serà, així que explicarem com ha anat després en aquest informatiu. David Camarero, t'agraïm moltíssim que hagis passat per aquí pel Catalunya Nit.
A vosaltres.
I que tinguis molta sort en aquesta estrena, que per tu és doble, perquè és estrena de la teva pel·lícula i de la teva primera pel·lícula.
Sí. Moltes gràcies.
A tu, fins ara.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència.
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Un petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic. Catalunya Nit.
I aquesta nit tenim la sort també de poder conversar amb un actor, guionista, productor i director de cinema català, que a més fa moltes altres coses. El cine segurament podem dir que forma part de la història del cinema espanyol. Ha treballat amb directors com Vigas Luna, Jamón Jamón o Pedro Almodóvar a La flor de mi secreto, però també en pel·lícules internacionals, amb Peter Greenaway, Les maletes de Tulsa Looper, o amb Steven Soderbergh, el Che Guerrilla, i aquí podríem seguir posant exemples, però és que, a més, fa moltes altres coses. Li agrada pintar, li agrada escriure, i avui, precisament, ens agafem aquesta última vessant, la d'escriptor, perquè publica Tu, que és un llibre d'aforismes i dibuixos editat per Marc Combo. Jordi Mollà, molt benvingut al Catalunya Nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Publiques tu un llibre d'aforismes i dibuixos en el qual explores una mica el que tens a dintre, suposo, no? Com ho has treballat, això?
Bueno, dibuixos, escriptura i també música. Perquè veuràs que Spotify va sortir fa 2 dies un àlbum de 13 cançons, un àlbum de música fet tot amb un piano, que estarà al llibre, de tal manera que puguis escanejar un codi QR per escoltar música que he fet pensant en aquest llibre, no? Aleshores, que sigui molt més que un llibre, no? Que sigui un llibre que té il·lustracions, que porta música, en fi, una cosa més cinematogràfica, diguéssim, no? Que t'arribin sensacions per tot arreu mentre llegeixes un llibre, que és una cosa que he treballat durament.
Clar, en comentarem alguns d'aquests aforismes, però molts altres els deixarem pels lectors, que d'això es tracta, i a més que es posin la banda sonora, relaxats, a casa seva. És un llibre que està escrit en castellà i té també versió en anglès, és a dir, que a la mateixa pàgina trobareu tant el dibuix com l'aforisme en castellà i en anglès. Us en llegeixo, per exemple, un, diu: quan aprens a estar amb tu mateix, pots realment sentir l'existència de Déu, en silenci, plenament conscient. Mm-hmm. Què volies dir aquí?
Bueno, saps, Manel, hi ha molt de soroll, i això ho sabem tots, no?
Mm-hmm. Sí.
Hi ha molt de soroll, no? Pues, molt, diguéssim que el ser humà vol abarcar més de lo que pot, perquè cada dia és un mareig de situacions externes que ens afecten, no? A mi, a tu, a un pare, a una mare, a un fill, a una filla, a un jove, a una persona gran, no? Diguéssim que tots estem una mica massa bombardejats per coses externes que ens entren dintre del sistema. I aquesta frase vol dir que una mica de silenci va bé per retrobar la pau i per retrobar Déu, si és que es creu en un Déu, jo hi crec, i aquest aforisme o aquesta frase o aquesta reflexió vol dir senzillament això, no? Fer una mica d'espai interior per trobar-nos a nosaltres mateixos i per compartir amb la gent que estimem, no?
Clar, Jordi Mollà, tu que saps el que és l'èxit, també escrius: quan aprens a estar amb tu mateix, no persegueixes l'èxit, tu et converteixes en l'èxit.
Absolutament. És que perseguir l'èxit és una cosa que, bueno, que avui en dia succeeix molt, no? Però jo podria dir: què és l'èxit?
Clar, ja seria una primera pregunta que seria difícil de respondre, sí.
No, Manel, és molt senzilla. L'èxit és estar sa, és estar bé i és estar en aquest món. És molt senzill.
Sí.
Ara, depèn de l'èxit que cadascú busqui, vulgui o es fiqui dintre del cap, no? I de vegades està bé dir: bueno, pues això no ha sortit com jo pensava, no passa res. Poden sortir altres coses. La qüestió és que tots estiguem en la mesura de lo que és possible bé i tranquils, i problemes, Manel, en tenim tots.
Sí.
I soc molt, molt conscient.
Un que m'ha agradat: quan aprens a estar amb tu mateix, l'aïllament no significa res.
No, perquè si tu estàs ple de tu, i no ho dic en un sentit, Manel, egòlatra, ni vanidós, ni narcisista, no. Senzillament, si tu estàs bé amb tu mateix, tot anirà millor. La relació amb tu mateix, per començar, i la relació amb els altres, amb els propers, amb els teus fills. Jo no tinc fills. Amb els teus fills, amb la teva dona, jo no tinc dona. Amb el teu entorn laboral. Perquè si tu estàs bé, tot pot anar millor.
Doncs aquest és el llibre que estem comentant, que treu Jordi Mollà, Tu. Jordi, molts oients es preguntaran on tenim el Jordi Mollà, actor o director. Estàs fent cinema ara mateix?
Si Déu vol, l'11 de novembre començo una pel·lícula amb aquest grandíssim actor i director que es diu Mel Gibson.
Ostres, que bé. I pots explicar alguna cosa de què anirà i tal, o encara no es pot dir?
M'estimo més que no, perquè ja saps, Manel, que sóc una persona que no sóc un xerraire, no? Però ara ho haig de fer. Això és el que m'importa, que ho haig de fer i ho haig de fer el millor que pugui.
Clar que sí.
Aquesta pel·lícula amb el senyor Mel Gibson, que déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Tu has treballat a Hollywood amb Johnny Depp, amb Cate Blanchett, amb Benicio del Toro, ara Mel Gibson. Quant temps has passat a Hollywood?
Bueno, jo he estat a Amèrica així, anant i tornant, 25 anys de la meva vida, i tinc 56, vol dir la meitat de la meva vida.
I cinema aquí, a Espanya, a Catalunya, en tornes a fer també, o de moment tens la carrera més centrada als Estats Units?
No, jo, Manel, tinc la carrera centrada en material que vegi que té una contundència, no? Jo no he diferent. Jo he fet pel·lícules a Barcelona, jo vaig començar a Barcelona i encantat de la vida. Vaig començar amb el Teatre Lliure, Déu-n'hi-do, no? O sigui, la crema de la crema, no? Dit en castellà, no? O sigui, amb persones impressionants com Fabià Puigcerver, Lluís Pasqual, Lluís Omar, Realitzaran, Carles Soldevila, Alfred Luchetti. O sigui, jo vinc d'aquí, no? I vinc de la primera, diguéssim, sèrie de televisió, en format sèrie de televisió a Catalunya, que es deia La via en un xip, de Josep Maria Pujal.
És veritat, tenies un paper a La granja.
Sí, i jo això no m'oblido, Manel,
Clar.
Ja no m'oblido de tot això, perquè jo vinc d'aquí, no? I és meravellós. O sigui, que no, que si Amèrica, que si jo he fet pel·lícules a Bulgària, a Itàlia, a Filipines, a França, a Itàlia, a Anglaterra, a Estats Units, però jo sé quan era molt jovenet d'on vinc, i aquesta gent no m'oblido mai, d'aquesta gent. Alguns hi són, altres no hi són, però tots estan en el meu cor com mestres que vaig tenir a Barcelona.
Clar, per tant, tu una mica vas allà on creguis que hi ha un paper interessant per tu.
Sí.
Com t'ha contactat Mel Gibson?
Mira, el senyor Gibson, quan jo tenia 33 anys i tinc 56, jo estava fent dues pel·lis, una precisament amb Peter Greenaway, la pel·lícula que has mencionat, Les maletes de Tulls Looper,
sí.
I estava fent Bad Boys al mateix temps. Estava rodant a Luxemburg i a Miami dues pel·lícules al mateix temps. I aleshores una directora de càsting meravellosa que no hi és, que es deia Shayla Rubin, una americana, una directora de càsting que havia a Roma, em va dir, Mel Gibson està preparant una pel·lícula que es diu La passió de Crist, i vol conèixer per fer el Crist. I bueno, pues, jo vaig anar a Roma, vaig anar a aquests estudis mil·lenaris que es diuen Cinecittà, on rodava les pel·lícules Federico Fellini, i també va rodar Martin Scorsese, Gangs of New York, no? Vaig veure els decorats de Gangs of New York,
uh-huh.
I vaig anar a Roma, a Cinecittà, a conèixer a Mel Gibson, no? Ell ja estava rodant amb Jim Caviezel, que em sembla un actor fantàstic per aquest paper, fantàstic. I aleshores jo li vaig dir a la directora de càsting, però si ja estan rodant. Bueno, però aquesta senyora era meravellosa, una senyora americana, que ja no hi és en aquest món, em va dir, però de tota manera és bo que et conegui Mel Gibson. I jo vaig agafar un avió a Luxemburg, que estava rodant amb Peter Greenaway, vaig anar a Cinecittà i vaig conèixer Mel Gibson, que estava precisament rodant a l'últim plano de la pel·lícula de La passió de Crist, que era la resurrecció, no? Que és la part que farà el 2025, que farà la resurrecció de Crist.
Uh-huh.
I ens vam conèixer, no? I jo fumo, ell fumava, i bueno, estava segurament en un dels últims dies de rodatge. Això t'estic parlant, jo tenia 33 i tinc 56. I bueno, pues Mel Gibson ha tornat una mica a la meva vida, no? I jo a la seva.
D'aquests grans actors que has treballat tu, de qui tens bons records?
Mira, de tots, Manel, perquè de veritat que un pensa, bueno, aquesta gent que és, diguéssim, tan important o tan coneguda o tan famosa, digueu com vulguis. Al final, Manel, si han d'estar a les 5 del matí a maquillatge, estan tots. Clar. Serà Penélope, estarà el Javier, estarà tothom, estarà l'Eduard Fernández, estarà la Cayetana Guillén-Cuervo, estarà Antonio Banderas, estan tots.
Doncs et seguirem segur, sigui amb el Mel Gibson o amb qui et vagis trobant pel camí. De moment, tu, un llibre d'aforismes editat per Marc Combo amb aforismes i dibuixos de Jordi Mollà, l'actor, director, productor, pintor també. No sé si ara estàs pintant també, Jordi, a banda d'aquests dibuixos que trobaran al llibre. No sé si... De fet...
Gairebé cada dia, Manel.
Cada dia pintes. De fet, ara estava pensant, de totes aquestes coses que fas, que en fas moltes, escriure, actuar, dirigir de tant en tant, pintar, hi ha alguna cosa que t'ompli més que la resta?
Jo crec que arribat en aquest punt, Manel, és una constel·lació de maneres de crear. O sigui, el meu Instagram, el títol posa creativitat. És això el que em defineix, el que sigui. Hi ha dues maneres de fer les coses, amb amor o sense amor.
Doncs hi posarem creativitat. Moltíssimes gràcies, Jordi Mollà, per estar al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta.
Una abraçada molt forta. Merci, 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 merci.
Doncs així hem superat el fil de 3:15 de la nit i arribem a aquell moment de resoldre qui ha estat avui la nostra oient misteriosa, la persona que ens ha estat escoltant mentre des de les 10 fins ara explicàvem les notícies o entrevistàvem a gent com a Jordi Mollà. El que puc dir avui és que no la tinc aquí a l'estudi del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio. De fet, si us sóc sincer, no sé ben bé on és. Ara ho descobrirem. Avui la nostra oient és la veterinària, ramadera i membre del Gremi de la Pagesia, Imma Puigcorbé. Bona nit, Imma.
Bona nit, Manel.
A veure, la primera pregunta encara no serà aquesta que m'he fet jo ara, sinó la primera obligada que fem aquests dies. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Home, i tant. Bueno, com has dit, soc veterinària, i una mica per desviació professional...
Ja sé cap on vas.
Pues m'ha sobtat que els cèrvols que arrosseguessin les banyes per tal d'obtenir aquests minerals que tant necessiten els remugants. No ho sabia.
Jo tampoc. Això de l'Anna Ramon, que fem cada dimarts, és un pou de sorpreses. Mira que el pacte és complicat, eh? Jo li dic que agafem una notícia d'actualitat i l'hem de portar al món animal o natural. I avui hem començat amb els debats polítics, com debatien els cèrvols amb les seves brames. Doncs sí, molt interessant. I ara el segon dubte que tenia. On t'enxampo? On ets?
Doncs a casa, a la Garrotxa, exactament a Begudà.
Ah, molt bé, sona bé. Begudà, no hi he estat mai, però sona molt bonic. Aquestes hores, normalment, ja estàs dormint o encara tens feina?
Normalment solo estar dormint si no estic en alguna urgència, però normalment sí, perquè m'aixeco bastant d'hora al matí.
Clar, urgència vol dir que et poden trucar per anar a atendre urgències veterinàries?
Sí. Quan estic de guàrdia, Si no estic, no.
Molt bé. I l'altra vessant teva, o una de les altres vessants teves, la de ramadera, a aquesta hora ja estàs en pau amb els animals?
En principi sí, si no hi ha cap animal, allò que estem amb un part i això que estàs vigilant l'animal, en principi sí. Normalment a aquestes hores ja hem deixat tot llest i els animals estan dormint i no em deixen dormir, normalment.
Molt bé. Després dius que et lleves molt d'hora. Quin és el teu règim diari, diguéssim, de feina?
Bueno, normalment em llevo allà a les 6 del matí, I després, durant els matins, faig de veterinària rural fins més o menys al migdia o així, alguns dies a les tardes també, però després a les tardes és quan em dedico més aquí en els animals que tenim aquí a la Masia, els nostres animals, el ramat de vaques i cabres que tenim.
Molt bé. Deia abans també que eres, havies estat un habitual, podríem dir, de les notícies. Darrerament encara vas apareixent, però hi va haver uns dies que va ser molt intens quan, per exemple, la Diagonal es va omplir de tractors. Aquelles reivindicacions, com han quedat?
Doncs, bueno, segueixen en peu. Revolta Pagesa, que és la plataforma en què estàvem constituïts, ha fet un pas més i s'ha format el Gremi de la Pagesia com una associació, i estem en contacte i treballant amb el nou govern, que ha sortit no fa molt, i estem treballant. Tenim moltes taules de treball i, bueno, com diem, no descartem tornar a sortir al carrer si fa falta. Sí, sí.
De moment, pel que entenc, però hi ha diàleg, amb la nova... amb el nou govern.
Sí, hi ha diàleg, passa que falten, a part de paraules sempre, però, no? Nosaltres el que diem és que volem fets, i això també s'ha de produir, que de moment, bueno, ens falta una mica també aquests fets, eh?
La situació, per això, si ho comparem amb aquells mesos de les protestes, més enllà de les relacions amb els polítics, ha millorat? És a dir, no sé si, per exemple, el fet que la sequera no sigui ara tan dura, això ja millora una mica la situació?
Bé, depenent de cada territori de Catalunya, eh? Perquè, per exemple, si veiem les comarques del Penedès, del Priorat, sí, la sequera és encara molt severa,
sí,
i, per tant, aquestes zones encara tenen molts problemes. Però sí que és veritat que la sequera va ser com la flama, no? La xispa que va portar una mica a tot això, no? Però, bueno, hi ha molts problemes que continuen sent-hi i que no s'han solucionat. Mm-hmm.
D'aquelles protestes recordo també que potser per primera vegada veiem com un relleu també en els portaveus, o com a mínim, si no un relleu, sí que s'hi van afegir moltes noves veus, entre les quals les teves, la teva, i també potser que descobríssim una mica les dones del món rural, descobrir-les una mica més.
Sí, exacte. Jo crec que el bonic de Revolta és que hi ha molta nova fornada i sobretot gent jove, que això és una bona notícia pel sector, no? Que hi ha aquest relleu generacional que vol treballar a pagès, però que necessita unes certes condicions, i també, no?, que també donar veu i visibilitat a les dones, que fins fa pocs anys comencen a estar al capdavant de les explotacions ramaderes de Catalunya i que cada cop són més, i amb explotacions, ramaderies, horta, agricultura, amb molt d'èxit. Per tant, sí, sí, va ser, bueno, un punt d'inflexió, de visualització també d'aquestes dones, sí, sí.
Deia que darrerament, tot i que no amb tanta intensitat, també t'havíem sentit i vist els mitjans de comunicació, també les teves xarxes, que ets molt activa i tens molts seguidors, i darrerament heu parlat molt dels llops. El que era abans l'amenaça, diguéssim, de l'os, ara s'ha convertit en la dels llops. I a mi una de les coses que em crida l'atenció, o que m'agradaria que ens comentessis, és que d'entrada, quan pensem en el món rural, amb la pagesia, a mi em ve la imatge gent que els agraden els animals en general. I, en canvi, quan parlem d'aquests animals salvatges, això canvia. Què està passant amb els llops?
Bé, bueno, jo crec que la majoria de ramaders i ramaderes català saben que hi ha d'haver una coexistència, una convivència, no?, amb aquests grans carnívors, no? Però també és veritat que ens sentim una mica deixats anar de la mà de l'administració, no? Aquests animals són animals carnívors, no?, que mengen altres animals, i és evident que són, a més, animals que estan actualment a Catalunya, són solitaris, o sigui, no tenim grups de llops, sinó són solitaris, i per tant normalment els atacs es produeixen amb animals domèstics, amb ramats, no? I, evidentment, el qui, entre cometes, està pagant aquesta festa són els ramaders, no? Perquè, evidentment, ningú vol agafar una escopeta i anar a matar el llop, no? Perquè no és una cosa que ens entri al cap. Però sí que és veritat que hi ha ramaders... Hi ha un cas a Rupit, no, que li han matat cap a 80 ovelles. Doncs això no ho podem permetre, no? Jo crec que hi ha d'haver una convivència, una coexistència, però hi hem de guanyar-hi tots, no? En aquest sentit, no pot ser que acabem sempre pagant la festa als de sempre. I una mica també el que tenim una mica, entre cometes, por, no? És que aquest llop no s'està reintroduint. La Generalitat no ha agafat el llop i l'ha posat a Catalunya, sinó que ha anat venint de zones, no? Fins i tot han vingut llops d'Alemanya, que s'han trobat aquí a nivell genètic, s'han estudiat i provenins d'Alemanya, no? Però normalment solen venir dels Alps italians o França. Bueno, doncs total, que a l'Empordà doncs hi ha la primera femella, no? Perquè només s'havien detectat mascles i arriba la primera femella. Això què vol dir? Que hi ha un potencial reproductiu aquí, no? Si es troba amb un llop mascle, no? I una mica el que demanem és que es faci una prevenció, no? I una prevenció vol dir que els ramaders i ramaderes d'aquest país doncs, tinguin eines, no? Siguin mastins, siguin corrals electrificats o el que sigui. Evidentment que el risc zero no existirà, no? No podem pretendre tenir carnívors a la zona que no es mati cap animal domèstic, no? Però no pot ser aquestes barbaritats com està passant i sabent que no és un problema generalitzat, o sigui que hi ha pocs llops actualment a Catalunya. Per tant, que això sabem que amb els anys anirà més, doncs ens hem de posar les piles en aquest sentit.
Abans que destacaves la història que ens havia explicat l'Anna Ramon dels Cérvols, tu ets autora del llibre Vaques, històries d'una veterinària rural, i allà també apreníem coses com que les vaques s'alimenten de bacteris.
Exacte.
Que hi ha una mica semblant, eh?
Exacte, i els cérvols també, perquè són remugants els dos. Bueno, al final, les vaques es mengen el farratge, l'herba, no, aquestes plantes, però que estan alimentant uns bacteris que tenen, diguem, en el seu estómac, que en tenen quatre, però en el seu més gran, el rumen, i aquí el que fan és produir bacteris, i aquests bacteris els digeriran com a proteïna. Sí, sí.
Clar. I per acabar, si no, molts oients no m'ho perdonaríem, t'hem de preguntar per un animal en concret, que és com està la vedelleta que es va trencar el fèmur.
Bé, està bé. La veritat és que ha evolucionat bé i, bueno, jo crec que és un bon invent que ja, crec que hi ha molta gent ja que m'ha trucat, l'ha fet servir, de moment jo estic molt contenta per això, perquè una cosa que vam posar en pràctica amb una vedella a veure què passaria, ho estan posant en pràctica altres veterinaris i sembla que funciona. O sigui, que contenta.
Molt bé, doncs nosaltres ens n'alegrem moltíssim. T'hem començat preguntant què has après escoltant el Catalunya Nit i ara ja podem afegir que nosaltres també hem après coses escoltant-te a tu. Imma Puigcorbé, una abraçada molt forta per haver estat escoltant-nos avui aquestes dues hores de Catalunya Nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, i ara, si et sembla bé, t'imagino escoltant l'última cançó del dia, d'acord?
Perfecte.
Som-hi, doncs.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó.
És Només viure, el nou tema de Ginestà, que ens van interpretar aquí en directe d'aquesta manera que sentiu, d'acústica, i hem fet un mix de l'acústic Catalunya Nit, el single amb la seva producció.
És que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
Només viure, d'això es tracta, si ens deixen, perquè de vegades en aquest informatiu expliquem moltes situacions on la vida es fa realment difícil, però si podem, doncs sí, només viure. I com sempre, tanquem l'informatiu cedint l'última paraula a algú que hagi tingut avui un gran dia. I l'hem trobat una persona entusiasmada, podem dir. Ja l'escoltareu. Demà ens torneu a tenir aquí, a les 10.
Hola, sóc Antoni Cano, comediant i traficant d'endorfines. Per mi ha estat un gran dia. I per la Sandra Reyes, el Carlos Ramos, el Salomón i el José Andrés. Bé, i tota la família del Teatre Muntaner. Avui hem recuperat un espai escènic emblemàtic de Barcelona. El que va ser la Sala Emporium, Muntaner 4, les Shadows, la Sala Muntaner. Reobrim avui aquest espai emblemàtic de Barcelona. S'ha aixecat la persiana, s'ha obert el taló del nou Teatre Muntaner. I volem compartir aquest goig, aquesta alegria amb vosaltres. Us esperem al carrer Muntaner número 4, al Teatre Muntaner. Moltes gràcies i bona nit.
Sigui per què ha de passar.